Tot i que va néixer a Vilanova i la Geltrú, és de Ribes, fa més de 10 anys que va fitxar pel Barça i s'ha acabat convertint en jugadora clau i decisiva. En 3 lligues, una Champions, 5 copes o un triplet, estem parlant d'una de les millors futbolistes del món. Ha estat la seva personalitat, però, el que ha convertit en un referent per les noves generacions. Té un llibre, una biografia que es diu Totes unides fem força. Hola, Aitana, bon matí, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Bé?
Molt bé, molt bé.
Què té a veure Imma Mayol amb els teus cognoms?
Imma Mayol, doncs, segons m'ha explicat els meus pares, va ser una figura important en l'aprovament de la norma, no?, de conforme la dona podia també posar el seu primer cognom als fills, no? Com ja he explicat moltes vegades, mons pares van lluitar perquè aquesta norma fos possible, que no només l'home pogués posar el seu primer cognom, i Imma Mayol doncs, va ser la persona dintre d'una associació de la dona, no?
Caladona, no?
Sí, de Caladona, que no sé si va fer
d'enllaç, no?
D'enllaç amb la Generalitat, i la Generalitat després va...
El Parlament ho va aprovar. I per això tu portes el cognom de la teva mare.
Mm-hmm.
És més, una cosa que expliques al llibre que està molt bé, que és que tu inicialment, els teus pares van decidir que no et deies, fins que no s'aprovés, els dos cognoms eren els dos cognoms de la teva mare.
Sí, jo durant 2 anys és com si no tingués pare, si ho diem una mica en conya,
sí,
no?
Sí, sí.
Però ells van decidir que no volien passar per davant de la normalitat, no? De dir, no, és que no estic d'acord amb això, doncs fins que no aconsegueixi canviar-ho, no posaré el de la mare i el del pare.
I una cosa molt important, el pare estava absolutament d'acord amb això.
Correcte, correcte. Sí, sí, la veritat que mon pare sempre ha sigut una persona lluitadora per la igualtat de gènere, de classes socials, de tota mena, no? I al final sempre ha posat les coses molt fàcil, com ha de ser, no?
Home! El que passa és que estem parlant de fa... Quan fa d'això?
El 98, el 2000, van ser aquells 2 anys.
Pràcticament fan 25 anys.
25 anys,
farà 25 anys. O sigui, farà 25 anys, no és ara. O sigui, ara, teòricament, aquesta llei podria canviar ràpidament. Podria, cosa que a vegades penses que tampoc podria ser. Però els teus pares van lluitar per poder ser així. Que això sembla una cosa que, vista en perspectiva, dius, mare meva.
Sí, sempre dic que aquesta lluita que porto dins, no, també per la igualtat o per les classes socials, com he dit abans. Bueno, soc una lluitadora nata, crec que ho porto gràcies a mons pares, no? Perquè ja des de ben petita he vist o he viscut com a casa es parlava, no? I lo lluitadors que han estat els meus pares.
Parles molt de la colla de Ribes. Sempre diu Ribes.
Sí, sí, sempre els ribetans ens agrada que la població es digui Ribes, no Sant Pere de Ribes. No em preguntis per què, però ens fa molta ràbia que,
o sigui,
que la gent digui Sant Pere de Ribes.
Jo dic que sou de Ribes.
Som de Ribes, som de Ribes.
Llavors, tu ets de Ribes i ja tens una colla.
Sí.
Que has conservat en el pas dels anys.
Mm.
Molts d'aquesta gent que de petita era colla teva, encara ho són.
Sí.
Puc parlar del Pol?
Sí.
No riguis.
No,
és meravellós. És que li fa gràcia, a mi també em fa gràcia.
No.
Perquè m'agrada molt el que expliques del Pol. El Pol és amic teu.
Sí.
Des de fa?
Des que tinc 5-6 anys.
5-6 anys.
Des que vaig a l'esplai.
Parles sovint? Sí. Parles sovint amb ell o no?
Sí, el veig molt, de fet.
El veus molt?
Sí, viu a 2 minuts de casa meva.
I parleu de la vida, i parleu de les coses, i les seves preocupacions i les teves.
De tot. Vull dir, el Pol és un mes de la colla. És un, per qui no el conegui, és un home amb síndrome de Down que sempre ha estat un mes a la colla, ha anat amb nosaltres a l'esplai i portem amb ell des de que tenim 5-6 anys, no?
Uh-huh.
I la relació s'ha mantingut. Vull dir, l'altre dia eren les comparses de Ribes i ell sortia i el vam anar a veure, no? A vegades també anem a sopar i el convidem i tot amb normalitat, perquè al final és una persona que ens ensenya moltes coses, no? I creiem que tant ell com... O sigui, ens podem ajudar mútuament, no?
Per això segurament tu eres una de les persones i dels futbolistes del món del futbol que sense necessitat que vagin les càmeres, de tant en tant t'acostes a veure el genuïn del Barça i a veure... I més que hi hauríem d'anar tots plegats, no? Per veure l'esforç que significa també perquè per ells...
I la il·lusió, també,
clar,
no?
La il·lusió, no? I de tant en tant t'hi acostes.
Sí, és una cosa que em surt natural, però perquè jo ho he viscut molt de prop, no? L'exemple més clar és el Pol, com hem dit fa un moment, i al final jo vaig allà i veig moltes noies, nois com el Pol, i uah, m'encanta, no? M'encanta, perquè ells són feliços, denoten molta il·lusió, felicitat, moltes ganes, no? L'actitud és brutal, i a més també, a ells també se'ls marca un somriure cada vegada que els anem a veure, no? Per tant, a mi també fer feliç a la gent, doncs, m'omple.
Els pares no són gaire esportistes.
No. Mon pare, a vegades, quan dic aquestes coses, diu, però no dics això. Jo, papa, soc sincera.
Però, en canvi, et van educar cap al camí de l'esport, perquè en el llibre expliques que vas fer gimnàstica artística.
Sí.
Bàsquet?
Sí.
Tenis?
Sí.
Tenis taula? Natació? I futbol?
Sí.
Quan estudiaves, tu...
A veure, més val que estudies perquè mons pares són professors de llengua i literatura catalana.
Uau.
Per tant, d'institut. Per tant, l'estudi era el primer, no? Però sí, vaig fer molts esports durant la meva infantesa, l'adolescència. Moltes vegades jugava a futbol i mentrestant jugava aquests altres esports, també, vull dir. Al final em van deixar fer el que jo vaig voler, sense mal pensar-ho, simplement em van deixar fer camí, no? I que jo mateixa pogués trobar el meu camí, que al final ha estat el futbol, no?
Eres dels que jugaves al rebedor de casa amb els pares, amb el pare.
Sí, amb mon pare. Fèiem un partit allà amb les portes de la galeria i de la sala. Sempre guanyava jo, però no passa res.
Que al teu pare que no li agradava gens, no li agradava jugar, o el més rodó que ha vist és un meló?
Li costa una mica, però bueno... Li fotia ganes.
Si són mestres de llengua i de literatura catalana, vol dir que els llibres també han format part de la teva vida.
Mare meva. Si algun dia teniu l'oportunitat de venir a casa amb uns pares, allò és més una biblioteca que una casa.
I et feien llegir? O a vegades de tanta lletra tu vas decidir que... Mira, ja, com que estic rebent tants inputs de llengua i de literatura a casa, te'n apartes.
A veure, jo de petita sempre m'havien inculcat que llegir era important, no? Per tant, jo he crescut amb aquesta manera de fer i ja l'he portat fins a dia d'avui. A mi m'agrada llegir, crec que em tranquil·litza, em fa desconnectar i també és una manera de seguir aprenent i de no estancar-se mai, no?
Amb un noi o una noia que ens estigui escoltant ara, tenint en compte que el teu pare i la teva mare són professors d'això i que a tu t'agrada llegir, recomanaries algun llibre per iniciar o perquè diguis, mira, és que vaig començar a llegir aquest llibre i és que em va agradar tant, que és que forma part de la història de la meva vida, de quan era petita o de quan eres més juvenil o...
Bé, de quan era petita no recordo gaire, la veritat. Sí que recordo que llegia una... Crec que... una trilogia, no sé si eren més, que es deien Esgarrifances. Que anaven de por. Però més endavant, ja d'adolescent, vaig aficionar-me molt als llibres que tracten sobre la Segona Guerra Mundial i m'he llegit, doncs, Si això és un home, de Primo Levi, de Víctor Frank també. Com
sí, L'home en busca el sentit.
L'home en busca el sentit.
Era meravellós, aquest.
Entre també Una caixa de caniques, sí. Que no sé qui és l'autor o l'autora. És un tema que a mi m'impacta molt i
d'on surt
molta
això?
Jo crec que de ma mare. A ma mare li agrada molt la història i sempre ha estat llegint sobre la història i aquest tema, no sé, jo sempre li preguntava d'adolescent què havia passat, que era molt fort, perquè al final a l'institut ho toques una mica, no? Però sí. No ho aprofundeixes. I jo fins i tot he anat a algun camp de concentració, és dur dir-ho, però m'agrada saber... el que ha fet la història, el que ha estat capaç de fer la societat tan cruel, doncs...
A quin vas estar? A quin camp de concentració vas estar?
Sachsenhausen, que crec que està a prop de Berlín.
Sí.
Vaig estar per Berlín i vaig...
És terrible.
No, terrible.
Si tu penses allà, entres allà dins i vas veient quan baixes en aquelles zones que eren com les zones on hi havia les cel·les i on hi havien les càmeres de gas, i tu dius, però com és possible que això passés fa 4 dies?
No, és increïble, vull dir... És un tema molt dur, molt cruel. Amb molta gent que he parlat em diu, jo no sóc capaç de ni d'anar a un camp ni de llegir sobre això, perquè el que ha estat capaç de fer la societat és... No ho entendré mai. Tot i que ara no passen coses així, però seguim en guerres, vivim en un món on sempre estem en conflictes, no?
Segueixes l'actualitat?
Bastant, a veure de...
No, et vull fer cap pregunta, només faltaria, però t'interessa, vull dir, l'actualitat...
Sí, vull dir, sempre tinc allà el 324 i vaig mirant els stories d'Instagram a veure què passa cada dia.
Quan en el llibre parles que en moments t'has sentit esgotada, buida, desganada, i a vegades he arrossegat una motxilla plena d'emocions. De petit era freda i dura, em retenia, no volia mostrar les meves emocions ni les meves febleses, tot s'acaba acumulant i al final el que s'acumula acaba pesant. Hi ha un altre moment del llibre que me l'he subratllat, que parles de... El club, parles del Barça, de que s'ha incorporat professionals de molts àmbits, parles de la preparació física, la captació, l'anàlisi, la nutrició, i parles de la psicologia. I fas èmfasi en la psicologia perquè dius que cal esmentar especialment els psicòlegs, que són fonamentals en l'esport. A mi m'han ajudat molt en temes relacionats amb el futbol, com ara la preparació mental per la final de la Champions a Göteborg. Després parlem d'una altra mania que tens tu, que conec algú que també li passa. Per tant, per tu la psicologia aplicada a l'esport, i vaja, no només a l'esport, la psicologia és clau per entendre el que està passant en aquests moments i que és recomanable que la gent s'hi aboni?
Sí, i tant. No només destacaré la psicologia aplicada a l'esport. Jo, si vaig al psicòleg, busco una cosa integral, no? que englobi tot, perquè al final sóc futbolista, però primer sóc persona, i primer he d'estar bé amb mi mateixa per després poder treure la meva millor versió al camp, no? Per tant, m'agrada parlar d'esport, m'agrada parlar de jo com a persona i de ser millor com a persona, no? També de l'autoconeixença, és molt important. Jo sempre dic, jo parlo obertament del tema perquè crec que hem de deixar de banda que sigui un tabú.
Totalment.
Vull dir, aquí que no ens enganyem, tothom pateix, tothom té els seus problemes i això no és dolent, podem parlar obertament i res, la solució, doncs, poder anar a un psicòleg, sé que també he dit moltes vegades que no tothom té a l'abast poder anar a un psicòleg, perquè no és... Sí que és públic, però si vas per la pública, igual et donen pel 2025, no?
Però és una inversió, és a dir, malgrat això que estaríem aquí, que és increïble com la sanitat pública encara no accepta la psicologia com una necessitat urgent. Urgent, tenint en compte que a més sortim d'una pandèmia com la del coronavirus, que ens ha tingut tancat en casa el temps que ens ha tingut tancats, i a més quan hem sortit no hem sortit bé del tot, és molt important que la gent hi vagi.
Sí, crec que és una inversió per tu com a persona. Igual la veuràs reflectida, aquesta inversió, durant els anys.
No és d'avui per demà, eh?
No és d'avui per demà, no. No és una sessió i ja està tot arreglat.
No.
És un procés d'autoconeixença, de guanyar autoestima, autoconfiança... Bé, de moltes coses, com he dit abans, tothom té les seves pors, els seus problemes, i a vegades quan ens quedem per una mateixa és quan la pilota es fa gran, quan vas creixent amb aquesta pilota i després igual ja és massa tard, no? Per tant, jo recomanaria a tothom, doncs, que no tinguin por. Anar al psicòleg no és de bojos, com s'ha dit, durant
tot
el segle XX. Sí. Igual ara ja estem una mica evolucionant, no? És algo totalment normal i així s'hauria de tractar.
Fa molts anys que hi vas?
He tingut èpoques, o sigui, tampoc he anat constant, no et podria dir hi porto anant des dels 13 fins ara, però he tingut èpoques, igual des dels 13.
Déu-n'hi-do.
He començat a anar-hi.
I als 13 anys ja? Però és que és una edat que és magnífica per anar-hi, eh? Però, clar, ja tenen 15 anys enrere. O sigui, menys. Sí.
Bé, també gràcies a mons pares. No sé si mons pares també hi han anat a algun moment de la seva vida. Aleshores, és algo que la família ja ho hem vist com a normal. I amb els 13 anys, quan ets adolescent, quan comences l'adolescència, i a més com a dones, que sempre diem que igual evolucionem una mica més d'hora, doncs en aquell moment doncs ja vam veure l'opció d'anar-hi perquè vaig tenir una època una mica dolenta, no? I sempre mons pares m'han acompanyat i m'han guiat.
Època una mica dolenta?
No, a nivell personal, no. Sí, recordo cap a aquella època dels 13, 14, primer, segon d'ESO o tercer, que vaig tenir una època, una mala època a nivell personal i vam decidir que el millor era el psicòleg.
I te'n vas en sortir amb nota.
Sí, vull dir...
Bueno, també et dic una cosa molt important, la relació amb els pares, no? Mm. És a dir, interpreto que la teva relació amb els pares ha sigut o és esplèndida, no?
Sí, és una molt bona relació. La veritat, tampoc em considero... Soc filla única i no em considero una persona super... No sé com dir-t'ho.
Mimada?
Mimada, ni... Vull dir, encara soc una mica distant, no? A vegades em costa també demostrar tot el que sento per ells o tal, perquè com he dit el llibre, doncs era freda a vegades, i també ho soc ara, però la meva relació amb ells és magnífica.
Expliques coses també que és curiós, que eren petits i a alguns els costava d'acceptar que una noia ho pogués fer millor que ells, però és molt probable que aquest rebuig o intolerància m'hagi ajudat. Haver de treure'm les castanyes del foc sola des de ben petita m'ha ensenyat a ser forta i no deixar-me trepitjar. És que és un esport d'homes, t'havien dit, no? Què fas aquí? Bueno, no, el que et dic... Bueno, Marimacho, aquesta és això. Ja et dius que forma part de la teva vida, això.
Sí. Era un insult que se'm deia molt, així com també quan jugàvem els nens contra un altre equip i jo potser li treia la pilota o regatejava l'altre adversari. Igual sentia algun comentari de la grada de... ¿Cómo te la puede quitar una niña o cómo te puede regatear una niña, no? Vull dir, durant tota la meva etapa amb nois vaig haver de sentir molts lletjos, no? Però bé, ara no ho recordo com algú super dolent.
No, però és evident, Aitana, que quan ets petita i comences a jugar a futbol hi ha una anomalia... En l'anomalia social. Per què? Perquè tothom, els que juguen a futbol són els nens. I tu jugaves, i normalment, no sé quin percentatge de l'equip eren nois, i quants
tots.
Nois... Tots.
Tots eren nois, i jo era l'única noia.
Però tu vas dir, jo vull jugar a futbol.
Clar, no sé. Sí. Bé, jo tenia caràcter de ben petita, però crec que durant aquella etapa se'm va forjar més encara el caràcter. I avui dia sóc tan... guerrera, tan lluitadora, tan resilient, ambiciosa, en part també miro enrere i crec que aquella etapa també em va ajudar a forjar aquest caràcter.
I en quin moment vas pensar i ara puc més?
Pel tema dels nois. No. La veritat que no. No.
Quan t'he preguntat si en algun moment has pensat ja no puc més, dius, amb aquest tema dels nois, hi ha alguna cosa que en algun moment diguessis ja no puc més?
Sí, no sé si ho explico al llibre, però en algun moment quan jugava al Barça, a les categories inferiors, hi havia algun moment que sí que em preguntava si tot el sacrifici que estava fent valia la pena. Aleshores, la secció no era professional encara, jo estava a cadet o a juvenil, no me'n recordo ben bé, i no veia un futur. Aquí també entrenàvem a les 8:45 de la nit. A mi m'implicava a sortir de Ribes sobre les 6 de la tarda i tornar a la 1.
Bueno, perquè... Durant més d'un any el pare i jo vam fer el viatge de Ribes a la ciutat esportiva Joan Gamper en autobús i tren. Alguns dies ja vaig començar a anar-hi sol, el que són 70 quilòmetres en cotxe. A mi em suposaven 117 quilòmetres a fer cada dia que tenia entrenament. Una hora i mitja d'anada i una altra hora i mitja de tornada. Així doncs, el que en cotxe hauria estat només una hora, en transport públic n'eren unes 3 en total. Estrem en el meravellós món de Rodalies, el tema de que o agafes el transport, altres vegades en aquell gran debat, o agafes el cotxe o trigues el doble del que hauries de trigar en condicions normals en un país normal, no?
Sí, correcte. La qüestió és que ma mare és l'única que condueix, mon pare no condueix, i ma mare té fibromialgia i fatiga crònica, per tant, no podia portar-me ahir als entrenaments. I els primers anys vaig anar primer amb un pare per aprendre una mica el trajecte i després ja anar, ja anava sola. I aquest sacrifici, hi havia un moment on a vegades et preguntaves, no?, si realment valia la pena. I per això dic que per això t'he dit fa una estona que no sé si estava ja en les últimes, però m'ho preguntava.
No em podia ni dutxar a la ciutat esportiva perquè si no agafàvem un tren cap a 3:15 a Sant Feliu no arribàvem a l'últim autobús de línia cap a Ribes a les 11:20. O sigui, ni dutxar-te podies.
No, és que jo recordo algun dia que havia que no podia acabar l'entrenament i havia de demanar que marxava. Me'n recordo amb el Jordi Ventura, que algun dia havia de sortir abans de l'entrenament i agafar la bossa i començàvem a córrer jo i mon pare fins a arribar a l'estació de tren de Sant Feliu.
No t'agraden els avions?
Uf, no.
No?
No, tinc una fòbia i no sé d'on em ve.
Pues t'has dedicat a una feina que déu-n'hi-do.
Sí, no, sí, a vegades ho penso.
I quan puges dalt de l'avió, no sé si creus en Déu o...
No,
si...
no tinc creences, no crec en ningú.
No.
No.
I què, està bé. I què? Res. Penses que ja... O ja ho has superat?
No ho he superat. Que va. L'únic que m'he fet gran i he après una mica a controlar-ho i depèn del dia. Estic molt nerviosa i depèn del dia estic més tranquil·la.
Ja. Quan surt algú i diu estamos pasando por una zona de turbulencias, ho diuen en castellà perquè en català no acostumen a dir. Però comences a patir?
No. De fet, quan diu això, em tranquil·litza perquè penso, bueno, està tot controlat, saps? Ara, si passa alguna cosa i no estan dient res... O jo miro els azafats, les azafates també, i mentre estan tranquils, veig que estan rient i bé, segueixo.
Què et molesta del futbol quan encara es parla gairebé en complacència del futbol femení?
Què em molesta el futbol?
Sí, del futbol vull dir d'aquest tipus, és a dir, tens la sensació moltes vegades que quan es parla del futbol femení encara ho fem els homes... amb una certa superioritat moral i mira aquestes noies que bé que ho fan i que tal? O estem millorant amb aquest aspecte?
A veure, per començar, futbol és futbol. Si diem futbol femení, diem futbol masculí també, perquè al final si estem dient futbol per homes i futbol femení per dones ja estem com separant i al final és el mateix esport, simplement practiquen dones per una part i homes per l'altra, no? Bé, jo sempre penso que estem a l'inici, no?, d'un canvi social i que encara queda molt camí per recórrer, però crec que aquí a Catalunya, dic Catalunya perquè és on ho sento de més a prop, s'ha fet un gran esforç d'implicació de mitjans i de televisió, de ràdios, per seguir-nos, no?, i per donar-nos l'altaveu que mereixem. Bé, encara queda.
Sí, molt.
Queda, però bé, jo sento molt de recolzament per part d'aquí.
Fa molts anys, jo sempre dic que l'esport és competència. Esport d'elite, estem parlant, esport és competència. Si no hi ha competència, si no hi ha lluita, si no hi ha aquell punt de rivalitat, l'esport en general no serveix. Jo recordo, per exemple, el tennis femení va haver-hi una època, encara hi és, però... l'època d'Arantxa Sánchez Vicario, Steffi Graf, Mònica Seles, abans Chris Evert contra Martina Navratilova, era la punyeta. El bàsquet femení era una època fa molts anys que hi havia el Barça, que era el Picadero, que hi havia el Celta de Vigo, que hi havia... després va venir el Sabor d'Abans Tortosa... Mm-hmm. Ostres, i això era molt important perquè hi havia competència. No tens la sensació que el problema del futbol femení és que parlem molt de la Superliga masculina i hauríem de parlar de la Superliga femenina, perquè és on realment... No, t'ho dic perquè parlem molt de la masculina i, en canvi, la creació d'una Superliga femenina, que és on realment ara es veuen els grans partits de futbol... No et pregunto si n'hi ha d'haver una Superliga femenina. El que et pregunto és si no creus que la competència en el futbol femení, per exemple, a la Lliga Espanyola, això falta.
Bé, crec que també... Ho dius perquè guanyem tots els partits, no?
Dic perquè no hi ha competència, perquè hi ha molt poca competència. En canvi, veus els partits d'Europa i veus que, ostres, que pot haver-hi un Chelsea, que pot haver-hi un Olímpic de Lió, perquè pot haver-hi... M'explico?
Bé, per una part, sí que és cert que perquè siguem una lliga que siguem com un mirall per la resta de lligues, crec que hem de millorar moltes coses. Sí que és cert que aquest any... s'ha implantat la tele, això també fa que la lliga creixi, hi ha més recursos, però estem lluny de les altres lligues, no? A nivell de crec que d'aposta i d'impuls, no? Per exemple, mirem la lliga anglesa i crec que són un gran mirall, no? Per nosaltres i per seguir el seu camí, perquè l'estan pedant. Per altra banda, també se li ha de donar molt valor el que estem fent com a Barça, perquè portem ara mateix, no sé si 53-54 victòries consecutives en Lliga, i això no és fàcil.
No és fàcil.
Per molt que diguis que alguns partits no competim, però...
No dic això, valga Déu. El que estic dient és que als altres equips segurament no hi ha la inversió que el Barça ha pogut tenir i ha volgut tenir. És a dir, per exemple... Ostres, que l'Atlètic de Madrid és evident que és un equip que va acabar i que va la Real Societat...
El Madrid
està començant a fer camí. És a dir, allò que deies del poc a poc, a la Lliga Espanyola va molt poc a poc. I la sensació és que a Europa ja hi som, saps?
Sí, estic d'acord que per una part hi ha d'haver un impuls aquí dels clubs que s'hi vulguin sumar a que això sigui la millor lliga del món. Però bé, això ja...
Els horaris, per exemple, hi ha alguna vegada que diu que hi ha horaris que juguen els 12 al migdia i un dia feiner, que dius, ostres, però per què juguen a aquesta hora? Però això és federació.
No, és això, es tracta de cuidar els detalls i de fer les coses amb conseqüència. Vull dir, si tu al final apostes per aquesta lliga i creus, les coses les faràs millor. Però si les fas de qualsevol manera és perquè realment, doncs, igual no. No hi creus, no? I segur que si fem les coses bé i si seguim el camí d'altres lligues com l'anglesa, estic segura que la competència augmentarà i serà molt millor. Però ja et dic, hi ha equips que ja estan apostant fort, com el Madrid, és un equip que ha competit a Europa contra Chelsea, contra PSG, i després nosaltres les hem guanyat, vull dir, també. Com a nosaltres, li hem de donar valor, això.
Clar, ara et faré una pregunta, que és, quan acabes contracte?
2025.
Clar, però sí.
Crec.
Creus?
2025, crec.
Ah.
No, és broma,
sí,
broma.
Ah,
dic a vegades...
Mira, que... penso, dic, ostres...
No ho penses cada dia, això.
Clar, però penses, bueno, clar, 23, 25... T'han fet ofertes a la Bayern de Munic, del PSG, del Manchester City, i vas dir que no.
Sí, també del Lió, per exemple.
El Lió, clar, els millors.
Bé, això és senyal de que estem fent les coses bé i jo particular també orgullosa, no?, de que al final els millors clubs d'Europa doncs, et vulguin com a jugadora, no? Això és senyal de que tu has guanyat també, no? Però en aquest moment vaig decidir que casa era casa i que sentia que la millor manera per seguir creixent era aquí.
Ja sempre es parla molt del tema de la bretxa salarial. Dius que, clar, la bretxa salarial entre homes i dones encara és molt gran. Encara és molt gran. En el futbol és enorme. Això a poc anirà millorant o depèn de la gent dels estadis, de si camps nous, de si s'omple... De què exactament?
Bé, entenc que sí, no? Al final una cosa va lligada a l'altra, no? Suposo que el futbol masculí, quan va començar en els seus inicis i quan va començar a donar el boom, tampoc es cobraven el que cobren ara. No sé si s'arribarà a cobrar les milions que es cobren ara. No ho sé i no ho crec, sincerament. Però, òbviament, nosaltres estem millorant i, per exemple, aquí al Barça se'ns tracta molt bé. A altres clubs d'Europa també se'ns tracta molt bé a nivell de salaris i tal, i segur que les futures generacions podran gaudir d'unes millores ben merescudes i evitades, no? Però ja et dic, una cosa va lligar amb l'altra. Omplim estadis, donem-li repercussió als partits de la tele... Venem samarretes... Vull dir, una cosa va lligar amb l'altra.
Tu jugues amb un número 1? Quin número jugues?
14, crec.
Amb el 14, creus? 14 és un número... que s'ha de tenir molt valor per portar-lo.
Sí, això ho diuen.
No? El vas escollir o no?
Sí, sí, sí.
Pel Johan?
Sí. Sí, sí.
Per quin motiu, exactament? Perquè tu, clar, tu l'hauries... Tu veure'l jugar, no el vas veure jugar, evidentment,
no.
Però entrenar justet.
Bé, quan vaig tenir l'oportunitat de poder escollir número 1 al primer equip, jo era conscient que aquest número era molt important aquí a casa i arreu del món també, no? Pel que havia significat el Johan Cruyff com a figura en el món de l'esport, i ja no només parlo a dins del camp, sinó sobretot fora també, no? Per tant, jo també em sento molt identificada amb els valors que ens va transmetre. A més, tinc la sort de també ser ambassadora de la Johan Cruyff Foundation. Per tant, estic molt lligada, no, a tot això, i és un número que crec que em representa molt i que el porto amb molt d'orgull.
Parles molt, sempre has dit que Xavi i Iniesta són referents per tu. Vas al camp normalment a veure els partits del masculí o no?
Sí, darrerament hi he anat bastant.
I? Com ho veus?
Com ho veig?
No et preguntaré pel tema Enriquez Negreira i tot això, perquè evidentment ens escapem tots d'aquí, eh? Però sí pel tema, del futbol. Se li ha de donar... A les equips se li ha de donar paciència sempre, no?
Home, i tant. Sí, sí. Bé, a nivell de la Lliga van molt bé, no? Espero que puguin guanyar-la, la tenen ben encarrilada, però és cert que encara queden jornades, no? Crec que el Barça ha tingut una evolució i s'està veient un Barça més reconeixible, sobretot també a nivell de joc, no? I les coses arriben amb paciència i treball, no? També és cert que al final estem en un club on se'ns demana guanyar, i també venim d'una època de Guardiola, Luis Enrique i tots els altres, on estem molt, molt ben acostumats, saps?
Hi ha un tema que sempre es parla amb el tema del... Acabem de ràpid, ja. Del tema del futbol femení, que és col·locar moltes icones, com passa amb el futbol femení. Jo, molta gent recordarà aquella imatge que s'us veia mantejant, te'n recordaràs, a la Virginia Torrecilla, el dia que tornava a jugar després de superar un càncer. Tens la sensació també que hi ha una cosa en el futbol femení que el fa encara més... Però és que no sé quina és la paraula que pugui utilitzar. És a dir, que el fa igual competitiu, però que té un tema d'humanitat que el masculí ja ha perdut.
Bé, no sé, no vull parlar del masculí. El dir que cadascú fa el que li surt. Tampoc està bé globalitzar. Segur que hi ha de tot a tot arreu, però sí que és cert que nosaltres, o parlo per mi, que és a qui més coneixo, no? A mi mateixa, intento ser propera i crec que al final se'ls ha de donar també a l'afició i a tota la gent que ens segueix valor i ser propera, no? I a nivell també de tenir gestos amb persones que ho han passat malament, com la Virgínia, que han superat un càncer, doncs al final ser empàtiques, crec que això també surt molt de nosaltres i tenir aquest apropament, no?
I quan acabis això, has plantejat què vol ser quan deixis el futbol?
Sí, sí, no, vull dir, no tinc clar exactament a què em voldré dedicar, però sempre dic que m'agradaria estar lligada al món del futbol professional. Òbviament, doncs, en un club com el Barça jo seria feliç i sí que m'agrada la feina del director esportiu, de la directora esportiva, i sempre he dit que a mi m'agradaria ser-ho tant del femení com del masculí.
No? I entrenadora del masculí, per exemple, no t'hi veus?
Bé, jo això no ho he dit mai, com a paraules meves.
No, però... t'ho pregunto.
No, sí, però veig que han sortit m'agradaria aclarir-ho, no? Que han sortit certes coses i mai he dit que jo voldria ser entrenadora del masculí, simplement que m'agradaria tenir un paper important en una secció masculina. Crec que falten dones en molts àmbits que són molt masculins i crec que som igual de vàlides, no? Per tant, és una cosa que em proposo. Però entrenadora masculí, doncs, no ho sé. No sé què dir-te.
Acabo. Ets una malalta del futbol?
Sí, bastant, tot i que estic aprenent a desconnectar una mica, no? Perquè el visc tant que a vegades seguir veient a casa i seguir mirant les xarxes i veure futbol i que tot el món estigui envoltat de futbol, a vegades em cansa una mica.
T'agraeixo molt, Aitana, que ens hagis acompanyat avui aquí al món a RAC1. Hi ha discursos que són molt difícils de trobar, no però ho dic per l'esport masculí. I avui n'hem trobat un a l'esport femení, que és un de conscienciació, de mostrar, d'explicar i d'expressar sentiments, cosa que costa molt bé i que sobretot el que fa és humanitzar la persona. Moltes gràcies, Aitana.
Moltes gràcies.
Que vagi bé, bon dia.
Bon dia.